I hem arribat a les 9. Repassem ara les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. Comença una investigació per determinar quines varen ser les causes que varen fer que part del trispol del menjador d'un hotel de Calvià passés per ull ahir vespre. Així ho ha confirmat el batlle del municipi, Juan Antonio Mengual, en una entrevista a l'Informatiu Matí.
I avui se faran les investigacions, anirà la nostra tècnica de l'Ajuntament, el tècnic d'urbanisme, se farà una investigació i per prudència el que han fet és acordonar una mica la zona, crear uns espais per on puguin passar els clients i ara mateix, pues, supos que durant el dematí podrem veure més clarament què ha passat.
L'esfondrament va tenir lloc de vers les 9 del vespre i dues persones varen resultar ferides lleus. La zona afectada d'aproximadament 30 metres de superfície corresponen al forjat sanitari ha quedat precintada. Segons el consistori, alguns turistes de manera voluntària han abandonat les habitacions anant fins a l'hotel Zafiro Rey Don Jaime. Toni Sastre, bon dia.
Bon dia. Tot i l'ensurt de nit, l'ambient en aquest hotel de Santa Ponça és de tranquil·litat. Això sí, hem pogut veure a l'entrada de l'establiment zones precintades per la policia de Calvià, però no poden transitar els clients. Precisament hem pogut recollir el testimoni de diversos clients de l'hotel que ens deien que varen sentir molt de renou i crits en el moment de l'esfondrament. És el cas d'aquesta dona. Que diu que érem a fora del menjador. Varen sentir un renou molt fort i crits. El terra es va esfondre. Hi havia diverses persones ferides i vàrem haver de sortir a fora. Varen venir els bombers, ambulàncies i la policia. Feia por. Fora de micròfon hem pogut parlar amb un treballador de la recepció que ens ha dit que estan reubicant els clients en altres hotels de la zona.
Gràcies, Toni. I el 45% de les aigües subterrànies de les Balears tenen excés de nitrat. De fet, les illes són la regió espanyola amb més afectació per aquest tipus de contaminació.
Una dada que, segons l'especialista en dret ecològic i ambiental, Esteve Morell i Hongria, demostra que el problema és estructural i per això reclama una normativa més estricta que permeti abaixar el llindar tolerable. Ho ha explicat fa uns minuts a l'Informatiu Matí.
Això vol dir que no és un problema puntual, no? Que és estructural, no? I que això és especialment greu per la dependència, per exemple, que tenim dels aqüífers, no? I aquest problema pues no es queda tampoc en terra, no? I és que acaba arribant a la mar, no? Contribuint a la degradació d'ecosistemes.
I això quan Greenpeace alerta que molts de municipis de les Balears tenen l'aigua de consum contaminada per nitrats.
Segons el mapa interactiu que ha publicat l'organització, no es pot beure ni cuinar amb l'aigua del grifó a pobles com Sa Pobla, Manacor, Felanitx, Santanyí, Vilafranca, Petra o Ariany, tampoc a Ciutadella ni a Maó. En tots aquests punts de Mallorca i Menorca, la concentració de nitrats, que són perjudicials per a la salut, supera el límit legal actual, que és de 50 mil·lígrams per litre.
I avui entra en vigor la llei de multireincidència. Recordem que endureix les penes per als qui reincideixin en delictes de furt lleu o d'estafa.
Però també dona més potestat als jutges per adoptar mesures cautelars, legitima les entitats locals per exercir l'acció penal en cas de furt i tipifica com a delicte l'ús d'embarcacions que subministrin combustible a les narcollanxes en altra mà, entre d'altres.
I encara un darrer punt, ExcelTur calcula que les Balears rebran un 6% més de turisme per mort de la guerra a l'Orient Mitjà. Revisa també a l'alça les previsions turístiques. Calcula que el creixement del PIB del sector serà del 2,5% enfront del 2,4% calculat el mes de gener. Amb aquesta punta econòmica arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Ens atam aquest divendres de nou amb bon temps, amb temperatures primaverals, tot i que avui augmentarà la concentració de pols en suspensió, sobretot al sud, però el cap de setmana arribarà pràcticament a totes les illes i serà molt significativa. Temperatures màximes que avui continuaran entre els 23 i els 28 graus, puntualment podrien ser superiors a l'interior de l'illa de Mallorca. Així que seguim en calor. Recordem que el canvi de temps no arriba avui, sinó el cap de setmana. Les temperatures podrien davallar uns 10 graus entre dissabte i diumenge, i és precisament en aquest darrer dia, el diumenge, on hi haurà alerta groga pràcticament a la totalitat de l'arxipèlag. Avui ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, i amb ell podrem planificar com evolucionarà aquest cap de setmana. Començam divendres en Crònica de Successos. Els que mos aneu seguint des de la ràdio probablement ja heu escoltat els nostres companys dels serveis informatius amb aquesta notícia de darrera hora. Dues persones han resultat ferides lleus després d'esfondrar-se una part del trispol del menjador d'un hotel de Santa Ponça avui vespre. La zona ha quedat precintada i comprèn aproximadament uns 30 metres quadrats de superfície. Alguns turistes han abandonat de manera voluntària les habitacions i a hores d'ara s'estan reallotjant la resta de clients a altres hotels de la zona. Al lloc han acudit dotacions de bombers, també Guàrdia Civil i la policia local del municipi. No deixem de banda la crònica de successos perquè encara estem pendents de l'evolució de la notícia que va marcar la jornada d'ahir al món de l'esport. Joana.
Així és, Marta, bon dia. El jutjat ha decretat una ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima per aquell home detengut per presumptament agredir un menor de 12 anys al camp de futbol de Lloseta, a Mallorca. El presumpte agressor va passar ahir, dimecres, a disposició judicial després de ser arrestat per la Guàrdia Civil. Se li ha decretat llibertat amb la prohibició d'apropar-se al menor aquí, com l'any presumptament va agredir. Escoltam la batllessa de Lloseta, Paquita Campins, qui denunciava els fets als mitjans de comunicació.
Condenar, de part de l'Ajuntament i de part de tot l'equip de govern i en nom meu, deixar el club de fora de tota aquesta història perquè no era ni cap ni federat ni era un partit de futbol del club, simplement era emplear les instal·lacions nostres.
I d'altra banda també hem de parlar avui del temps perquè amb l'augment de les temperatures també destacam l'augment de flux d'embarcacions que han arribat a les nostres costes.
La darrera fa només unes hores, avui a les 4:27 de la matinada s'han rescatat un total de 15 persones d'origen magrebí, unes 11 milles al sud de Cabrera. Ahir vespre, a pràcticament les 8 de la sort baixa, es van interceptar 28 persones més d'origen subsaharià a 13 milles al sud de l'illa de Formentera, operacions on han intervingut el Servei Marítim de la Guàrdia Civil, també Salvament Marítim. En aquesta darrera barca a la que feien referència se sumen les arribades dimecres. 28 persones més migrants a Formentera i durant el vespre es van arribar a interceptar un grup de 13 persones més d'origen subsaharià i magrebí, també una persona d'origen asiàtic. No ha començat encara de ple la temporada turística, però ara sí, podem parlar ja d'una pujada notable en els preus dels vols. Joana, avui abordarem aquesta qüestió també.
Sí, Marta, viatjar aquest estiu pot sortir bastant més car que mai, diríem. El preu dels vols ja ha pujat un 15% i tot apunta a que continuarà fent-ho, continuaran pujant els preus en els propers mesos. El motiu principal és el context internacional, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, que ha disparat el preu del petroli i ha afectat directament les tarifes de les aerolínies. Una situació que també ha reduït l'oferta de vols, sobretot cap a Àsia, amb la suspensió de moltes rutes que passaven per punts de connexió claus, com per exemple Dubai o Doha. Avui conversarem amb les associacions de consumidors sobre aquesta situació, que afectarà de ple els qui estiguin pensant de viatjar aquests pròxims mesos.
9 i 9 minuts, mira, en punt. 9:00.
Clavat.
Puntuals per la reflexió, per la frase del dia. Per on passa avui?
Idò, mira, Marta, és una frase que diu així: la mort no es concerneix perquè mentre existim, la mort no és aquí. I quan arriba, ja no existim.
Idò, mira, no ens afecta la mort. Mira quina manera de no preocupar-se.
Clar, i com mos afecta ja, és que no mos ha de preocupar
ja no arribem massa. A temps.
És la frase que tindríem per avui.
De què parla tothom? Perquè sembla que de morts va la cosa.
Sí, i de morts que no són morts, també t'he de dir. És a dir, torna a fer-se viral la mort d'un famós que ha de sortir a desmentir que és ben viu, i no és la primera vegada que passa, segur que recordeu qualque vegada que no heu sentit a dir allò de que ha mort aquesta persona i després resulta que no ha estat cert. En aquest cas han donat per mort a Michael J. Fox, que no fa res, ha sortit a desmentir-ho a les seves xarxes socials. Vos ho cont i vos explic perquè Marta, l'actor Michael J. Fox, ha hagut de sortir a desmentir la seva pròpia mort després que la cadena CNN publicàs per error una notícia donant-lo per mort. El mitjà va retirar ràpidament el contingut i va demanar disculpes, i lluny de molestar-se, Michael J. Fox s'ho ha pres amb humor i ha fet broma a les xarxes socials sobre com reaccionaria algú en llegir que ha mort, quan en realitat està perfectament viu. La falsa notícia coincideix, a més, amb el seu retorn a la interpretació, perquè ja sabeu que comparteix pantalla amb Harrison Ford en una sèrie, i tot plegat un ensurt mediàtic, això sí, òbviament ens ha assustat o ens ha donat aquest ensurt, però que, com dèiem, l'actor ha convertit o reconvertit en bon humor i en una prova més que de moment continua ben viu. I te deia, Marta, no, que no ha estat l'únic, perquè és vera que durant els darrers anys, sobretot, i sobretot gràcies o per mort de les xarxes socials, molta de gent se l'ha donada per morta quan en realitat no ho estàs o no ho estava. És el cas, per exemple, de José Luis Perales.
Estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy
més viu que mai i més content que mai, més content que un pasco. Era en José Luis Perales, que havia fet un viatge a Londres i se'l havia donat per mort, i clar, ell va voler sortir a desmentir-ho. També se va prendre com poden veure amb humor i va dir que estava ben viu i que ho feia amb aquest vídeo des de Londres, on era en la seva família. I segur que també recordes, Marta, un de més a prop, un de que mos toca bastant més a prop, perquè les xarxes també varen donar per mort en el nostre Tomeu Penya. Dins un riu, això és el que som, ningú més enmig, com pot ser millor, vine lluny amb mi, a un altre món. I també supos que recordaràs que en Tomeu, el nostre Tomeu, va sortir per xarxes a fer un desmentit i va dir: estic beníssim, estic una monada, no passeu pena. Així que era una manera d'aprendre-t'ho, però no sé quant aprendies, tu, Marta. Imagina que llegeixes la notícia de la teva mort.
Mira, a mi no m'afectaria tant prendre molt malament ni molt manco. A mi el que me preocuparia és començar a cridar els meus pares, familiars, les meves ties, a totes les persones que tindrien aquesta angoixa vital de que durant el manco uns instants pensen que tu t'has mort, això clar. És fortíssim. I això, com a passadora de pena que sóc, crec que no me deixaria viure.
Pensaria... Sí, no t'impactaria tant no. De veure escrit Marta Grau ha mort, no. Sinó això ha passat pena de que la gent passàs pena per tu.
I les crítiques, no? Mira, ja saps, no? Perquè sempre te demanes, i per què han fet això? Perquè la pregunta és, per què ho fan?
Home, jo vull pensar que no és per dolentia, és per un malentès o per una confusió.
No pot ser. No? Jo crec que alguna cosa hi ha al darrere. I jo no sé si és econòmica, publicitat, no sé per on passa, però la intenció de publicar la mort de qualcú que no s'ha mort, ni ho pots verificar, ni ho pots contrastar, per què? Aquesta és la pregunta que planteig. Què és el que hi ha darrere de la publicació d'aquestes morts no morts?
Home, jo t'he de dir que sí que passaria pena, o que me sabria greu que la meva gent pensàs que som morta, però jo llegir, no sé, la meva esquela m'escarrufaria una mica, Marta Grau. No sé, no m'agradaria trobar-me en la tessitura, o sigui que... També estem vives, ben vives.
No, ben vives, ben vives, i ho podem confirmar, i de moment ningú ha escrit res respecte a les nostres morts. De totes maneres, me sap greu sobretot per Michael J. Fox, que a més sabem que està passant un període molt delicat en temes de salut, que el que li faltava, no? Que a més, publiquin la teva mort quan estàs malalt, jo crec que és encara pitjor que no com altres famosos,
sí.
Com Perales, Tomeu Penya, que tu pots prendre a riure, però quan tu estàs passant un procés com el que està passant aquest actor des de ja fa un bon grapat d'anys, jo crec que sap greu. Llarga vida Michael J. Fox, i sobretot un exemple de com prendre-se les coses de la millor manera possible. Un exemple d'assertivitat davant la vida. Exactament.
I bon humor, també, bon humor. No? Perquè també s'obres de molt
bon humor. És veritat. Parlem d'aquesta i d'altres moltes qüestions en la bona companyia de Facu Tenagre, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Forteza, Miquel Rosselló i Joran Dalruiz, a la producció, ens atam el cap de setmana ja.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Són les 9 i 15 minuts. Comença puntual la nostra tertúlia avui amb la bona companyia dels periodistes. Quique Oñate, bon dia.
Bon dia, Marta.
Manuel Aguilera, periodista i professor també del CSAC. Bon dia, Manuel.
Bon dia.
I ens escolta, en aquest cas, el misser Joan Carles Rodríguez Tur des d'Eivissa. El podem confirmar que ja és amb nosaltres. Com va, Joan Carles? Bon dia.
Què tal? Bon dia, salut. Com estàu?
Repassam la jornada, que avui precisament començava en crònica de successos. Dues persones han resultat ferides lleu després d'esfondrar-se una part del terra del menjador d'un hotel de Santa Ponça. Això ha ocorregut avui vespre. Ha estat una zona, en concret la del menjador, que abarca uns 30 metres quadrats de superfície. Per el que sabem a hores d'ara és que sí que alguns dels clients han desallotjat de manera voluntària l'establiment, aquest hotel en concret, i que s'està reallotjant alguns hotels de la zona als clients. Evidentment se desconeixen les causes i encara és molt pres per demanar-se què ha pogut passar o si realment la planta hotelera s'ha de renovar, aquests debats que sempre tenim quan passa malauradament un fet d'aquestes característiques. Tenim el comunicat dels bombers que amplia un poquet els detalls d'aquesta notícia. En concret se refereix a l'hotel Zafiro Rei Don Jaime, a Santa Ponça, ubicat al terme de Calvià, i que just quan va ocórrer se va procedir al desallotjament parcial d'aquest establiment. Va afectar en aquesta superfície que vos contava 30 metres quadrats, corresponent al forjat sanitari d'aquest edifici en concret, i una vegada que els diferents dispositius varen revisar l'estructura és quan es va decidir precintar aquesta zona afectada. Ara s'ha entregat un informe de mesures cautelars a la policia local, també a la propietat, després de rebre aquest avís, que va ser, com vos deia, just al vespre, a les 9 del vespre, i els bombers es van retirar a les 11, després de dues hores de tasques. Tot d'una podrem saludar alguns portaveus d'aquest cos de bombers i tant de bo puguem ampliar aquesta informació. Però, mentrestant, parlam, no deixant de banda, el turisme, en certa manera, perquè comptam en xifres positives. Vos en recordeu que fa poc dèiem, i si el conflicte a l'Orient Mitjà podria desestabilitzar el turisme? I doncs sembla que tot el contrari. Extremadura ha revisat a l'alça les perspectives turístiques a Espanya per mort de la guerra a l'Orient Mitjà i calcula que el creixement del PIB del sector, o sigui, l'ubica en el 2,5% enfront del 2,4% que s'havia calculat fa uns mesos, el mes de gener. Enmig d'aquest escenari, les Balears, amb un 6%, són la cinquena comunitat autònoma de tot l'Estat que millors perspectives de creixement de vendes té durant el segon trimestre de l'any. Ara la pregunta podria ser, se podrà traduir aquesta riquesa, aquesta possible, no?, o bon escenari econòmic en la població? Quique, comença per tu. Bones perspectives, però se notarà davant un escenari total d'incertesa, de pujades de preus, també?
Jo crec que en una primera fase, que és el que estem veient ara, perspectives de cara a l'estiu, és probable que no hi hagi, com s'està ja dient, una de baixada en quant a arribada de turistes a les Balears, però jo ho agafaria un poc en pinces perquè, al final, el tema de l'estret d'Hormuz no està solucionat, la guerra, aquesta tregua que demà comença les negociacions a Pakistan, està un poc allà, no?, a l'aire, perquè en el cas d'Israel s'està dificultant molt aquest tema. Perquè hi ha una pau, o el manco, no és ni una pau, és directament un moment de tregua i de que hi hagi unes negociacions serioses i que duguin a un bon camí i a una pau duradera. Ahir vaig llegir, ahir vespre, sortia a La Vanguardia, però bueno, era del Fons Monetari Internacional, que estava advertint de que ve una grossa, no?, a nivell econòmic. Llavors, una gran diferència que hi ha en el tema d'aquesta crisi és que és una crisi energètica que no s'havia vist fins ara, mai. O sigui, és molt més greu que la crisi dels 70 del petroli, molt més que els impactes que va tenir la guerra d'Ucraïna en l'abastiment energètic d'Europa, bàsicament. I si ara no ho estem notant és perquè fins ara han estat arribant els darrers petrolers i bucs de gas i d'altres subministraments que varen poder partir abans de la guerra estan arribant a Europa. I clar, encara no s'està notant una falta de subministrament a Europa i a la resta de...
M'aquí també el comentari que dius, que s'ha d'agafar un poc en pinces, prudència...
Jo agafaria molt en pinces.
...davant l'evolució. Ara vos demano tot d'una l'opinió, tant en Joan Carles com en Manuel, però me confirmen que ja poden saludar Xisco Caimari, portaveu de Bombers de Mallorca, sobretot per poder ampliar la notícia amb la qual encetàvem aquesta tertúlia, l'esfondrament d'una zona en concret d'un hotel a Calvià, a Santa Ponça. Senyor Caimari, bon dia, benvingut al dia.
Hola, bon dia, què tal? Com va?
Quin ha estat el dispositiu que s'ha desplaçat per poder atendre aquesta situació, que de moment ens consta només hi ha dos ferits?
Sí, bé, nosaltres ho van activar de les 9 de vespre d'ahir d'un enfonsament parcial d'un hotel Zafiro i va acudir al Parc Calvià, que estava molt a prop, un sergent de Tramuntana i dos tècnics de guàrdia.
Sabem de moment que s'ha esfondrat una part, que correspondria a uns 30 metres quadrats, imagino que és molt pres per parlar de possibles causes, però no sé si tenen al manco una primera idea de què ha pogut passar.
Bé, són presumptes causes, eh? A veure que l'hotel sempre està de vora a la platja, sempre són zones bastant humides. La construcció de l'hotel era de 1972, més o menys hem consultat, i s'ha enfondrat un forjat sanitari. És a dir, clar, haurem que mirar la part de baix, com és una zona húmida, menys afectat a l'estructura de vigues i totes aquestes parts estructurals.
O sigui, quan parla de que ha afectat el forjat sanitari, que l'hotel podria ser dels anys 70, això podria seguir un patró d'estructures antigues. No és la primera vegada, malauradament, no? que es produeix un fet d'aquestes característiques a un establiment que també és precisament d'aquesta dècada, dels anys 70. Tot podria ser que les estructures no estaven en condicions?
Totes les edificacions que estan de vora mà sofreixen més que no les interiors. Això està clar. També a veure que els hotels fan reformes i hem de mirar també que quan es fan reformes sol incloure més pes a les estructures. També hem de mirar si s'ha fet qualque reforma, s'han posat solars nous i això augmenta la càrrega de l'edifici. Si està en mal estat, pues es pot preveure a causa d'aquestes.
La gent, de moment, ens consta que ha hagut de ser reubicada. En un primer moment sí que sabíem que alguns, per la seva pròpia voluntat, van desallotjar, però ara ens consta, o el manco fons de l'hotel han traslladat els nostres companys de serveis informatius que estan reubicant a tots aquests clients a diferents hotels de la zona. No sé si se procedirà a precintar la totalitat de l'hotel o no, però poden confirmar aquesta informació?
Només s'ha presentat la zona o de restaurant que estava afectada. Veure que en aquesta època hi ha bastanta afluència de turisme i, clar, tema de finques, els tècnics municipals no confirmin la seguretat de la zona, doncs, de moment, sí, estan ubicant els clients a una altra zona, sí.
Dos ferits és el balanç de moment. Sabem com se troben?
En principi, bé, 061 suposo que tindrà més informació. Hi havia dues dones ferides lleus, perquè, clar, això estava una zona de restaurant, hi havia taules, i on vas buscar aquests 30 metres quadrats els va afectar la part inferior del cos. Però en principi es feria. Després hi havia també dues persones més que estan deteses per síncope i coses d'aquestes, sí, de nervis.
Senyor Caimari, moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora que he trasllat aquí als meus companys de taula per una primera valoració. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia, gràcies.
I dic una primera valoració perquè sí que hi ha hagut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan el senyor Caimari deia, Manuel, una estructura dels anys 70. És molt prest, evidentment, no podem parlar encara de les causes, falta un informe específic que ho pugui determinar, però el propi bomber, no? Xisco Caimari, deia que tot apunta a una estructura antiga. No és la primera vegada, tornem a ser. Sí. Amb manca de revisions d'estructures tal vegada, estructures que no sabem si s'haurien d'actualitzar més sovint que el que es fa actualment. Mos ve al cap el Medusa Beach, fa tant, mos ve al cap tant d'altres esdeveniments semblants en aquest.
Claro, estas noticias dan mucho miedo. tenemos que recordar que gran parte de nuestra planta hotelera está construida en los años 70, que fue con el boom del turismo, y aquí es posible que haya fallado la inspección técnica. El ayuntamiento tiene mucha responsabilidad en este tipo de cosas. Lo que tú decías, el Medusa Beach fue hace 2 años, hubo 4 muertos en Playa de Palma, era un restaurante, en este caso no era un hotel. Y el hotel este donde ha ocurrido esta desgracia, que gracias a Dios solo hay 2 heridos leves, por lo que las noticias que tenemos hasta ahora, estamos hablando de un hotel de 4 estrellas, de mucha calidad, de alta calidad. Es un hotel que bueno, como ha dicho el portavoz de los bomberos, está muy cerca del mar. Igual eso ha influido, y la antigüedad, ¿no?, también de la estructura, pero es uno de los mejores hoteles que hay en Calviá. Hotel 4 estrellas, la habitación cuesta la más barata 150 euros la noche, ahora mismo, o sea, actualmente, y pues no sé, este tipo de noticias da mucho miedo. Yo creo que sobre todo tiene que hablar el ayuntamiento, ¿no?, sobre esto.
És molt pres perquè encara falta un informe, sí, no?, que pugui determinar quines són les causes, però ja sabem, Joan Carles, que quan ocorren fets d'aquestes característiques pot haver responsabilitats penals importants. Aquí, afortunadament, parlem de 2 ferits, però podria haver estat pitjor.
Efectivament, de totes maneres, ho hem de tractar com el que és un fet aïllat, no és una circumstància general que passi en els edificis de les nostres illes, ni en els hotels ni en els restaurants, sinó que és un fet aïllat, que lògicament encara és una miqueta pronta per determinar les causes, i sabent que és un edifici de l'any 72, segons ha dit el portador dels bombers, haurà que veure si havia passat totes les revisions, totes les inspeccions, que no només és que siguin responsabilitat de l'Ajuntament, l'Ajuntament té la responsabilitat sobretot de revisar-ho, però aquí sobretot hi ha la iniciativa de la propietat o de la promotora de veure si havien complit tots els requisits i si els arquitectes o els enginyers que treballin a l'hora d'emitir les certificacions periòdiques que es van emetent, pues eren correctes, havien fet la feina correctament o no. De totes maneres, com dic, jo crec que precisament nosaltres, que som els ciutadans d'aquestes illes, hem d'anar alerta a l'hora d'enviar un missatge catastrofista sobre les nostres infraestructures. Són fets aïllats, són preocupants, i com molt bé deies, Marta, sí que poden derivar responsabilitats en cas que hi hagi hagut una manca de supervisió, hi hagi hagut una omissió en el deure de supervisió, etc. Aquí sí que podríem estar parlant de responsabilitats no només penals, sinó també civils. Civils em refereix a indemnitzacions, en els ferits, en les persones, que en aquest cas, si no m'equivoc, només n'hi ha 2 de moment, però per exemple en el cas dels Medusa Beach sí que ja parlàvem lamentablement de morts, no?, de 4 morts. Aquí, claro, arribam a tots els ordres jurídics, responsabilitats des de l'àmbit civil, penal i fins i tot, com deia el company ara, també hi podria haver responsabilitat administrativa si per part de l'Ajuntament no es varen supervisar les certificacions emeses pels inspectors tècnics que envies els propietaris o els promotors d'aquest establiment. En tot cas, prudenci, i a veure quina informació més centreu sobre les causes d'aquest lamentable succés.
Estic compartint algunes de les fotografies del diari Última Hora, i és vera que és una caiguda de gran magnitud, ha afectat a part d'aquestes instal·lacions. Veiem, i ho descrivim per als oients de ràdio, cadires, taules tombades, com s'ha caigut aquesta estructura, no?, aquesta terra del menjador, i és evident, no?, que mos fa o que mos du a plantejar-mos moltes preguntes, no?, moltes qüestions, amb la sensació de si passa massa sovint. Si massa sovint tenim patrons de notícies com aquestes, no?, que tal vegada mos du a pensar si aquestes revisions s'haurien d'ampliar, si s'haurien de sotmetre a revisions més estrictes, perquè, clar, abans ho deia en Quique, i crec que Manuel també ho apuntava, és un hotel d'una...
De calidad.
Exactament. No, bé, nosotros, que bueno, les revisions haurien de ser iguals per tothom, no?, però que amb molt de recorregut, és un hotel amb molt de recorregut.
Bé, és que una cosa que se pot dir, sobretot de Calvià, però en general de les Balears, és que la inversió que s'ha fet privada a favor de millorar les instal·lacions, sí, és molt notable, i en el cas, sí, de Calvià, que és un municipi, no?, avantguarda, sí, amb els temes turisme més,
Palma, sí,
Però aquí el que m'ha cridat l'atenció especialment és el fet de que, evidentment, com tots els edificis, s'han anat fent actualitzacions per millorar la qualitat i el revestiment i tot això. Aquí, més que un tema, no ho sé, però potser més, de primeres m'adonen en la foto i això, puc dir que, o puc entendre que no és tant una cosa estructural, sinó que és de com s'han fet les renovacions, no? Vull dir, les reformes per millorar aquest espai. A lo millor no se faran fer correctament, però bueno, això, com deu abans, se sabrà més endavant si se fa, bueno, quan se faci, si se sabrà de fer.
Gràcies al diari Última Hora, que compartim aquestes imatges on veiem, evidentment, els policies que accedeixen a aquest interior de l'hotel, al hall, i se comença el reallotjament de tots aquests clients a possibles hotels de la zona, mentre se pugui solucionar aquesta qüestió, que, com ha explicat des de Bombers de Mallorca, Xisco Caimari, ara mateix, de moment, se troba precintat la zona on ha caigut aquesta part de l'estructura a l'espera d'un informe que pugui aportar més llum sobre el que acaba d'ocórrer. Són les 9:30, fem una petita pausa, escoltam el bisturí a la ràdio i continuem amb altres qüestions aquí, al dia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que el Consell de Mallorca aprobaba ayer la primera parte del que se ha llamado Plan Mallorca Protege. Una iniciativa que haga de escudo social para acometer los gastos extraordinarios de ciudadanos y empresas por la guerra de Hormuz. 12 millones y medio de pavos de la friolera de un total de casi 83 millones de los previstos que bien podrían aplicarse para calmar la guerra política en la institución insular. Una aprobación que, como no puede ser de otra manera, traía de la mano una reprobación. La bífida oposición, que criticaba que por un lado ese dinero estaba ya presupuestado y por el otro, que la partida retirada de 17 millones para residentes en Baleares por motivos técnicos, eso ha dicho el Consejo, dirigidos a personas que puedan acreditar una residencia de al menos 3 años en Mallorca, resulta que es una medida racista. Eso decía ayer la líder socialista, la señora Clavera. O sea, eres racista aquí para recibir una ayuda en Baleares de los Baleares, debiendo demostrar arraigo, pertenencia y participación social hacia el lugar que te ayuda, pero no eres racista cuando se exigen requisitos similares para cualquier español. Trabajar para cobrar el paro, cotizar para cobrar la pensión, empadronarse para acceder a una vivienda pública o tributar para recibir una beca. Para eso no eres racista. No es racismo. Se llama control, protección social efectiva, seguridad jurídica y sostenibilidad para todos. Lo demás, tratar desigualmente al igual, que eso sí que es racista. Y ya el lunes, siempre iguales. Más.
Nou i mitja, passen de 3 minuts. Seguim en conversa amb els periodistes Quique Oñate, Manuel Aguilera i el missè Joan Carles Rodríguez Tur. Just fèiem referència a la primera notícia del dia que passava en crònica de successos per l'esfondrament d'una part en concret d'un hotel de Santa Ponça. A Calvià, però seguim el nostre recorregut. Si puguem ampliar més informació al llarg del programa, així ho facilitarem a oients i espectadors. I just a l'inici estàvem parlant de les bones perspectives de la temporada turística. Perquè és veritat, les xifres són bones, tot i la incertesa davant el conflicte de l'Orient Mitjà, tot i la pujada de preus, de moment les reserves van bé. El primer argument del nostre company Quique Oñate deia: prudència, s'ha d'agafar amb pinces, tampoc podem pensar que això pugui repercutir 100% en la riquesa dels ciutadans. No sé si, Manuel, estàs d'acord en el seu argument, o podries afegir o ampliar ¿Com podríem interpretar aquestes xifres?
Yo voy a repetir lo que hacemos los trabajadores desde hace muchos años, que es que el dinero del turismo, o sea, la riqueza que aporta el turismo, no se la queden evidentemente solo los hoteleros, sino también los trabajadores, y eso que se vea en una subida de salarios. Nosotros tenemos un problema, los trabajadores de Baleares, que los salarios no suben con la inflación, o sea, no suben el IPC, ni el coste de la vida, en concreto por el tema de la vivienda y la cesta de la compra. Y eso lo debe, bueno, se debe arreglar, y uno de los responsables son los empresarios, que creo que los hoteleros deberían tomar nota. Yo veo muchísimos trabajadores del turismo que se quieren venir este verano y están totalmente desesperados por una habitación, porque evidentemente apartamento no. Y veo mucha desesperación en las redes con este tema, ¿eh? Muchos mensajes de camareros, muchos, algunos son extranjeros también, que vienen a hacer la temporada, y argentinos, por ejemplo, y están totalmente desesperados con este tema. Entonces, creo que deberíamos, bueno, todos ser solidarios, poner de nuestra parte para arreglar este problema.
Joan Carles, quina és la teva visió al respecte? També són xifres que haurien d'agafar amb prudència, o de cara a una temporada turística, per què no? També alegrar-nos que tot sembla que anirà per bon camí.
Jo penso que és una bona notícia. Ens beneficiem col·lateralment de desbloqueig, de dormut, de inseguretat a Orient Mitjà, i és Mediterrània, reivindica com una zona segura, com una zona extraordinària, amb un preu bastant considerable, però sí com un refugi de seguretat, tranquil·litat i qualitat. Penso que a Balears podem presumir de tenir i ser exemples d'una oferta turística d'extraordinària qualitat, exemple a tot el món. Per tant, penso que aquestes xifres són una bona notícia. Penso que sí que es consolidaran, perquè independentment de lo que duri aquesta incertesa, aquesta tensió diplomàtica, la gent serà prudent. És a dir, en quan arribin a un acord de pau, que arribaran, els dies siguients la gent no s'anirà a fer reserva, sinó que encara mantindran la prudència. Jo penso que nosaltres aquí sí que hem de fer un esforç a nivell de promoció turística i reivindicar-nos com una destinació de sol, platja i naturalesa de qualitat i molt segura, i això penso que és un atractiu també per captar talvolta altres mercats que no es plantejaven visitar-nos. M'estic plantejant, per exemple, el mercat americà, que cada volta és més creixent, el mercat rus, no aquells mercats que ja teníem extraordinàriament consolidats, com el britànic, com l'alemany o com el francès, sinó intentar explorar també que mos visitin altres destinacions, fins i tot asiàtiques. Sempre hi haurà el problema de la barrera d'accés, en su sentit de que hi pugui haver cancel·lacions de vols que s'hagin de fer per connexió. Estic pensant a Dubai, per exemple, Doha, Istanbul, fins i tot. Per tant, això també podria influir a l'hora de rebre passatgers que venguin de països asiàtics. Però en qualsevol cas, jo crec que és una bona notícia que aquests indicadors pugin, i que, com bé deia el meu company, això també esperem que repercuteixi en els treballadors i que millori la qualitat de vida de tothom, no només dels empresaris que prenen el risc i fan l'esforç, sinó també dels treballadors, perquè cada volta aquí a Balears, per mort de sa vivenda, sabem que és més difícil viure, més difícil que salaris arribin a poder cobrir sa cistella de sa compra, i sobretot el preu de sa vivenda, que ja representa més d'un 40% dels ingressos de ses famílies, i això també és una qüestió que s'ha de revertir. En qualsevol cas, són dades esperançadores.
Tornem a la crònica de successos avui, perquè és veritat que tenim alguns temes per plantejar que no podem deixar de banda. Ahir ens referíem sobretot a una baralla enmig del carrer. Un jove va ser ferit greu després de ser atacat amb una katana, una baralla multitudinària entre grups de joves. Això, com us deia, va ocórrer al carrer Manacor de Palma. La víctima va patir lesions, va necessitar assistència mèdica, segons van informar fonts policials. Es desconeix encara el motiu d'aquesta baralla, i les dues persones que varen provocar-la estan detingudes per aquests fets. És un tema que mos pot dur a plantejar-nos, perquè no és la primera baralla a la que fem referència, també han ocorregut sempre, i ara a través de les xarxes socials i els mitjans tal vegada se li dona més difusió, però mos podríem plantejar si necessitem un reforç de seguretat. Per exemple, sabem que Platja de Palma estrenarà aquest estiu vigilància privada a les nits per poder combatre l'incivisme. Duim alguns mesos on hem vist, Manuel, alguns moments d'incivisme, escenes d'incivisme que se repeteixen en el temps. Necessitem un reforç de seguretat? Com ho interpretem aquests fets?
Sí, bueno, en Playa de Palma no es solo las peleas, sino, como tú dices, el incivismo, ¿no? Sobre todo la suciedad de, bueno, que están acostumbrados ahí, como que todo vale y hacen, beben en la calle y lo dejan todo por en medio, ¿no? A pesar de todos los avisos, los carteles y las multas que se ponen. Me parece bien que se refuerce. No sé cómo se va a gestionar esto de una empresa privada, hasta qué punto van a tener autoridad, ¿no? con los turistas, porque ellos ya sabemos cómo son con la policía española. De hecho, han venido policías alemanes para hacer valer, y ingleses para hacerla para la autoridad, ¿no? Que eso es como el máximo exponente de la Unión Europea, ¿no? Ya que la policía se vaya a otro país para gestionar a sus conciudadanos, ¿no? Para vigilar a sus ciudadanos. A favor de que se refuerce la seguridad. Y esta noticia de la katana, pues da mucho miedo. Hay que decir que este tipo de peleas con machetes de gran tamaño suele asociarse a bandas de un origen muy concreto, que vienen de otros países, ¿eh? Porque es un nivel de violencia muy que aquí no estamos tan acostumbrados, ¿no? Peleas con machetes o katanas. Y bueno, eso da mucho miedo, hay que vigilarlo y luchar contra ello.
Afegeix un detall més, el de la violència, el capítol de la violència al món del futbol. M'imagino que ahir vos vareu fer ressò. Sabem que el jutjat ha decretat ordre d'allotjament i prohibició de comunicar-se amb la víctima per l'home que va ser detingut per presumptament agredir un menor de 12 anys a Lloseta, a Mallorca. L'agressor va passar dimecres a disposició de judicial després de ser arrestat per la Guàrdia Civil. Joan Carles, un nen de 12 anys, no? Una agressió en un partit de futbol. Sí que és veritat que els partits de futbol, siguin infantils o juvenils, viuen episodis de violència, a vegades, insults. Fixa't, just això passava un dia en què se celebrava una jornada, no?, sobre la violència en el futbol, no? Coses de la vida.
Sí, a més aquí el sorprenent és que no era tan sols ni un partit oficial, era més bé un partit informal, i aquí el que ha passat és que, bueno, un jove de l'equip contrari va fer una entrada de l'equip contrari i el pare va saltar en el camp, el pare, segons hi puc llegir, també d'origen marroquí, va saltar en el camp i li va propinar bastantes agressions, sobretot en el cap, que varen acabar amb l'infant amb una commoció cerebral que va ser atesa immediatament, i per descomptat es va ordenar aquesta ordre d'allunyament i aquesta prohibició de comunicació, que em pareix molt acertada. Jo sí que el que puc dir és que veig constantment els esforços de la Federació Balear de Futbol fent crides en el tema d'erradicar la violència en el camp, que més el curiós és que no ve pels propis jugadors, sinó que entre jugadors hi ha aquest esperit de deportivitat, sinó que ve més bé per part de les graderies, dels pares. Això és lo preocupant. Per tant, aquí un 10 pels boixos, que són els que realment fan d'exemple moltes voltes dels pares i que no es posen en barres d'aquest tipus. En qualsevol cas, el que està clar és que la Federació Balear de Futbol ha de seguir fent els esforços que em consta que fa per erradicar la violència de les graderies, del futbol, i que es practiqui aquest esport tan fantàstic en seguretat i sense aquests episodis tan lamentables.
Quique, violència al futbol, però en aquest cas afectant a menors.
Sí, no és la primera vegada, ni serà la darrera. Jo crec que està molt més vinculat a una sèrie de... una forma de una associació que se fa entre futbol i com s'ha de ser com a home, bàsicament, perquè és vera que és un... encara que s'està avançant molt el tema del futbol femení, això és futbol masculí, i és vera que hi ha com una sèrie de tòpics de com t'has de comportar en el camp, com has de ser davant dels altres, davant del grup, i duen aquests episodis de violència que bueno, és que són... és que, no sé, el cas és tremendo, no? Vull dir, que hagin pegat una pallissa un home, un adult o un nen és que encara que fossin dos nins, a lo millor se pot entendre un poc més, no, que se barallin els nins, però que un adult se baralli amb els nins, no sé, és al·lucinant. Però crec que va més en línia d'això, no és culpa de futbol com a esport, sinó una sèrie de valors associats a com s'han de comportar les persones jugant a futbol. Diria que hem avançat al llarg dels anys, tot i que segueixin passant aquestes coses, però si comparam amb el passat, però bueno, i això de fet tampoc està, vull dir, està també molt vinculat amb com se comporten a primera divisió, per exemple. Recentment hem tingut els casos dels cants racistes al camp de futbol, no? Que s'està també...
Sembla mentida, crida més encara l'atenció quan passen partits d'infantil, juvenil.
Sí, sí.
Jo he de dir que soc mare d'un nen que juga futbol i denuncio públicament que els pares se porten malament.
Clar.
O sigui, no me cansaré de dir-ho. No m'agrada l'actitud de molts de pares durant els entrenaments i ja no te dic durant els partits.
Sí, hay que decir, para poner en contexto, que hemos mejorado muchísimo el comportamiento.
O sea, perquè tant de bo ara alguns àrbits duen camisetes, no? Amb missatges que fan una crida a la població perquè se comporti.
Sí, este tipo de episodios, gracias a Dios, es verdad que ahora se juega fútbol mucho más que antes y tal, pero este tipo de episodios ocurren de vez en cuando, pero son aislados. Son aislados. Teniendo en cuenta todos los partidos que hay cada fin de semana.
Aïllats, perdoneu que com a moderadora estic ja parlant d'una part personal, com a que m'afecta molt, molt directe, no? I no és la meva tasca ni molt manco, però aïllats, sí, les agressions, per als insults,
sí,
els que, insults, això no és aïllat, ni
és
molt
estructural.
Manco.
Sí. És que jo crec que és una... Això és el que deia,
sí,
que està
tema,
vinculat.
Sí, que tenemos mucho que avanzar, pero también para poner en contexto, yo que he jugado fútbol muchos años, yo jugaba en el Génova, bueno, no quiero ni contar lo que ocurría ahí, ¿no? Me daba muchísimo miedo, ¿no? Sí. O sea, yo mi miedo era que no le pegaran a mi padre en la grada, que estaba viendo el... o sea, era una cosa... Nosotros éramos muy salvajes antes, ¿eh? O sea, nuestra sociedad era muy salvaje.
Sí, ¿y creus que siempre ha pasado?
Es verdad que
hemos...
Sí, yo creo que hemos avanzado muchísimo, ahora hay más conciencia. Mira, una de las mejores herramientas contra la violencia es la que está poniendo en marcha Eibo, poniendo cámaras en casi todos los campos, y eso está ayudando a vigilar y atrapar también a los violentos para no dejarles entrar nunca más. Antes tú podías montar un follón, no te a lo mejor te identificaban en ese campo, pero al fin de semana siguiente estabas en otro, porque había gente que se dedicaba solo a eso, ¿eh? O sea, había gente que no tenía nada que ver con el partido, que iba de campo en campo y montando follón. Y bueno, una herramienta és les càmeres.
Ara se prenen mesures. Tu ho has explicat, les càmeres ajuden moltíssim, però, Joan Carles, ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima. O sigui, ara les sancions són fermes.
Claro, i efectivament jo aquí ampliaria més a l'entitat deportiva el que ha de fer és prohibir l'accés en aquest pare a qualsevol entrenament de futbol com a represàlia. Vull dir, inclús la Federació de Futbol, si un fan no té, el seu fill mesquín no té per què patir cap conseqüència, però aquest pare, que ja és un adult, el que ha de fer és que li prohibeixin l'entrada a qualsevol camp de futbol de les Illes Balears durant un temps, a més d'aquestes mesures de caire penal, i llavors depurar les responsabilitats, perquè aquí, lògicament, és probable que estiguem davant un delicte de lesions en funció de les conseqüències que tinga aquest infant, de fins on arribi aquesta commoció cerebral que li varen tractar d'immediat. Alerta, que hi pot haver responsabilitats penals que vagin més enllà. En qualsevol cas, jo també som de l'opinió del company que s'està millorant en quant a el comportament, que abans era molt pitjor, i inclús ell deia que havia jugat al Gènova, si un va a Itàlia, s'atenció,
sí,
a voltes que han hagut de prohibir entrar una afició sencera a un camp de futbol per l'atenció que hi ha i per risc que representa. En qualsevol cas, l'idea de les càmeres tampoc és mica dolenta, i aquí, com sempre, la feina... és a casa en la conscienciació, amb el respecte i amb entendre que la competitivitat és molt sana i és molt bona, però amb un marc i amb un context d'esportivitat. Això és també el que s'ha d'ensenyar i que pens que tenen molt més clars els fills, com tu deies, Marta,
és veritat, és que
no
millor,
els pares.
Tota la raó.
On s'han de fer
tota
les col·leccions
i ja deixaré d'opinar més.
No pareix que sigui tan necessari els camps de
sobre
futbol.
Sobre aquesta qüestió. Petita pausa per publicitat, tornem tot d'una.
Día. IB3 Radio. IB3 Radio es servei públic.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Arriba al Teatro Principal d'Inca Viejos Tiempos de Harold Pinter amb Ernesto Alterio. Una història de silencis, memòria i secrets on la veritat i la ficció es confonen. Un gran text del Premi Nobel Britànic interpretat per un repartiment de primer nivell. 11 d'abril a les 19 hores. Entrades a la venda a teatreprincipalinca.com.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que repliquen les campanes de la Seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 50 minuts. Dedicam els darrers minuts d'aquesta tertúlia que a través de la ràdio i a través de la televisió que tens que ens queda per parlar de l'urbanisme. En aquest cas, fem la mirada enrere i tornem a posar el focus als anys 70. Ara compartirem unes imatges que criden l'atenció i que mostren com en aquella dècada hi havia un urbanisme molt, molt descontrolat. Estem parlant de la dècada dels anys 70, mitjans dels anys 70 a les Balears. Les imatges, a vista de dron, corresponen a Cala d'en Serra, Sant Joan de Labritja. Es volia fer un hotel de grandíssimes dimensions i, com veus, l'hotel estaria ubicat a molt pocs metres de la vorera de la mà. No se va acabar, però clar, ara tenim aquest buc de ciment que podria tenir, això sí, és la part positiva de la notícia, els dies comptats. Un edifici que va ser un projecte signat pel reconegut arquitecte català Josep Lluís Cert i que no és un fet aïllat ni molt manco, perquè tots recordam, no?, demolicions a diferents indrets paradisiacs de les nostres illes que seguien patrons similars en aquests. Comença per tu com a misser, Joan Carles. Molta feina a fer, molta tasca pendent.
Marta, estic molt content de que més es posi aquest exemple, perquè aquest exemple és en el meu municipi, el conec de ben a prop. Realment, aquest no era el projecte d'en Josep Lluís Cert. En Josep Lluís Cert el que havia plantejat era un poblat turístic que res tenia a veure amb aquest Mamotreto, que ja que és una ferida a la nostra costa, que, com bé deies, fa més de 40 anys que la tenim. Per això jo, com a juvení, estic tan content que aquesta legislatura l'Ajuntament s'hagi compromès i el que s'ha fet és que el Consell expropiarà en fons de CTS aquesta estructura i l'esbocarà i la demolirà. Això esperem que ho puguem veure aquesta legislatura, que ho puguem veure quan abans, perquè realment una ferida, una costa molt verge, a més un lloc que està molt protegit, allò és una zona àrib, àrea rural d'interès paisatgístic, és lloc d'interès comunitari, és una zona d'especial protecció per les aus també, no? Per tant, jo crec que és una gran notícia que després de 40 anys l'Ajuntament s'hagi compromès a posar fil a l'agulla, a caducar aquella llicència que seguia allí, no en vigor, però sí que seguia sense que hi hagués un expedient de caducitat, no? Per tant, jo crec que és una gran notícia i hi ha molts de casos, com bé apuntàveu, hi ha més estructures inacabades a Eivissa que no es poden reconvertir. Per tant, aquí hi ha que dalt-hi dues solucions. O les esbocam, o, si compleixen les condicions urbanístiques, es podria plantejar convertir-les en residències per treballadors, o per funcionaris, o per professionals. Per tant, penso que també hi ha algunes que no tenen un impacte ambiental tan gros com aquesta, que se'ls hi podria dar una sortida. Estic pensant a Port d'Estorrent, o estic pensant a la urbanització Illa Blanca, també a Sant Miquel. Però bueno, això és algo que han de decidir les administracions.
I algunes històriques, no?, o llegendàries, com la famosa piscina a la que fèiem referència a micro tancat, Quique de Pero J. Ramírez, que també té els dies comptats.
Sí, però sobre això m'agradaria afegir que és vera que l'urbanisme descontrolat dels anys 70... tota la costa balear, bàsicament, i per això França mos va crear el concepte de balearització, no?, per no reproduir a França el que varen fer aquí. Però és curiós que, i estic molt content també, com deia el company, no?, de que hi havia això, i que espero, no sé si quin tipus de projecte hi ha per restaurar allò, supos que posaran pinar, espero que no aprofitin per fer després un parc i no fer una cosa d'aquestes, però a més ho conec, és una cala preciosa. Però no és un urbanisme descontrolat d'antic, que ja no torna a passar. Molt a prop, ara estava revisant el de vora de Cala Xarraca, que hi ha a l'hotel aquest que va obrir el 2021, el 600 Ibiza, per exemple, se va criticar molt perquè és un impacte visual molt gran que s'ha fet fa molt pocs anys. A Mallorca, per jo va ser terrible veure com se va construir, per exemple, tota la, o urbanitzar bàsicament tot el que es can demà. Se van encarregar lo poc que quedava del sistema dunar i se van encarregar tota la part de darrere de lo que bàsicament una muntanya sencera. També Canyamel, no sé, podem dir molt de... Això són barbaritats d'urbanisme salvatge que se produeix avui dia. Per què? Sí. Perquè són llicències donades antigament que s'han deixat com a... Bueno, s'han quedat allà a la reserva i s'han anat desenvolupant quan hi ha hagut inversió i interès concret per fer-ho.
És que tots podem recordar algunes, veritat.
Vull dir, no estem salvats d'aquest urbanisme salvatge, perquè els casos que he comentat, si ho cercau per internet, són bestials, són autèntics...
El de les escobetes és...
Són gegants.
Aquest era... Ho recordam tots, no?
Quan però l'actualitat està passant, i això requereix que no s'està fent personalment un canvi de plantejament i un control urbanístic que s'hauria de fer principalment des del Pla Territorial Insular de Mallorca, per exemple.
I de totes maneres, els anys 60-70 varen fer molt de mal. O sigui, amb el
boom. Allà se va fer el més gros, però continua passant.
L'anomenat feísmo, també, no? Que ha afectat tant les costes.
Sí, sí. A mi me llama la atención, sobre todo los años que se tarda la administración, o en este caso, creo que ha sido juzgado, ¿no?, para decidir sobre el derribo de una estructura, ¿no? En este caso son 40 años y la piscina de Pedro J, creo que son 20 y pico de años que ha habido una polémica que se convirtió en un tema político, ¿no? En el que fue una de las mayores causas del independentismo balear, ¿no? Derribar la piscina de Pedro J, yo lo digo como ex trabajador del diario El Mundo y compañero, entre comillas, de Pedro J, porque él, cuando venía aquí a su casa, que venía de vacaciones, venía a la redacción cada día, que yo digo, pero a ver, si estás de vacaciones, ¿por qué tienes que...?
Ocasión de ser bahía.
Claro, y vigilando a los trabajadores de aquí, creo que tener al jefe tan cerca, pues a veces no... Y claro, y en aquel momento había hasta manifestaciones en las playas de Sonservera, una liderada por la Obra Cultural Balear y otros grupos independentistas para el derribo de esa... Y hay que recordar a uno de los independentistas, Jaume Sastre, ¿no?, con el carné en la boca y avanzando en bañador por el agua y por las rocas para subir a la piscina y hacer una ocupación simbòlica de esa piscina.
És que mira, estic compartint imatges de la piscina i és vera que la coneixem, tothom la té al cap, la piscina de Pero J. Ramírez, però és que està pràcticament dins aigua, no?
Bueno, és que s'ha declarat que és il·legal i que s'ha desbocat. Ara, una altra cosa és que els processos sempre a costes i contra els propietaris més acaudalats, però són complicats, perquè hi ha molta capacitat per poder frenar
per recurrir,
i dilatar i recórrer.
Exacto, per allargar
el
procés.
I d'això tenim tota la costa esquitxada de casos.
I quan s'atorba? Perquè, clar, ara els companys, tant Quique com Manuel, Joan Carles, deien com se pot allargar i estirar el temps, perquè jo record el que més prop me toca, el de les Covetes, quant d'anys van romandre els xalets a peu de platja abandonats? És que, no sé, parla de memòria, però és que eren moltíssims, 10 com a mínim.
Clar, aquí, aquí efectivament depèn de si hi ha una intervenció judicial o no. En el cas de Cala d'en Serra no és set i era la pròpia administració la primera interessada en esbocar quan abans aquesta estructura, i per això l'Ajuntament el que va fer és fer un expedient de caducitat de la llicència per després poder procedir a Sant de Roc. Això ha estat relativament àgil perquè s'ha fet aquesta legislatura, encara que aquesta estructura portés allí 40 anys. Jo aquí el que crec que també la demarcació de costes, que ara la Direcció General de Costes, que depèn del govern balear, quan s'han transferit les competències, s'hauria de centrar en aquestes estructures, en aquestes ferides que hi ha a la nostra costa, i en contraposició ser més proteccionista amb els elements patrimonials de la nostra costa, com per exemple són en el cas d'Eivissa les casetes de pescadors. Aquí penso que costes ha de discernir i veure que és un xaletarro, que és un aprofitament de la nostra costa per un ús privatiu completament, com són aquestes piscines i aquestes estructures, i allò que envelleix i allò que forma part ja del nostre patrimoni coster, com són les casetes de pescadors. Aquí crec que Costes té una gran feina a fer.
Ens queden pocs segons, el just per desitjar-vos bon cap de setmana, perquè estem pràcticament a les portes d'encetar aquest cap de setmana. Per cert, bon temps avui, demà a mitges, però diumenge torna l'alerta groga, pràcticament la totalitat de l'arxipèlag. Bon cap de setmana, Manuel, Quique,
igualment,
Joan Carles, adéu, moltíssimes gràcies.
Salut i alegria.
Escoltam els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una encetam aquestes dues hores més que ens queden de programa a través de la ràdio i també a través de la televisió aquí al Dia.